repassem l'actualitat.
Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
I, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, hem de dir que el Parlament ha avalat el president Puigdemont. El cap del govern ha superat la qüestió de confiança amb el suport dels 72 diputats de Junts pel Sí i la CUP, que, tot i això, no ha garantit el suport als pressupostos, com va demanar el president de la Generalitat. Els altres 63 diputats, Ciutadans, PSC, el PP i Catalunya Sí que es Pot, hi han votat en contra i han retret a Puigdemont que tiri pel dret amb el referèndum. D'altra banda, l'altra notícia, també la comentàvem aquí, Pedro Sánchez té el poder legítim com a secretari general i ell és, per tant, qui mana el PSOE fins al Congrés Extraordinari. Així ho han comunicat per escrit la comissió executiva reunida avui a Ferraz amb els membres afins a Sánchez. La reunió, que ha durat fins passades les 2 de la tarda, ha acabat amb un acord per avançar la data del Congrés. Segons les dates anunciades per la formació en un comunicat, se celebraran unes primàries al partit el 23 d'octubre, com va anunciar Sánchez, i el Congrés Extraordinari d'aquesta formació serà els dies 12 i 13 de novembre, en comptes de fer-lo com havia apuntat Sánchez abans de la crisi, la primera setmana de desembre. Una mica embolicat tot plegat. En qualsevol cas, Sánchez i els seus doncs, també han convocat un comitè federal que haurà de donar el tret de sortida d'aquest procés pel proper dissabte 1 d'octubre. La reunió, on estan convocats prop de 300 membres del comitè, serà un dels escenaris de la batalla que mantenen els afins de Sánchez i els crítics que no reconeixen la legitimitat de la direcció actual. També hem de dir-vos, hem de parlar-vos de la primera condemna elevada per un cas de corrupció urbanística a Espanya. L'exalcaldessa de la Muela, Aragó, ha estat condemnada a 17 anys de presó per l'operació Molinos. Se l'ha condemnat pels delictes de prevaricació, suborn, passiu, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i malversació de fons públics. Aquesta condemna arriba després d'una operació oberta per la policia l'any 2009 en relació amb uns contractes de l'exalcaldessa de la Muela i una empresa immobiliària. La fiscalia demanava 37 anys de presó per l'exalcaldessa i finalment ha estat sentenciada a 17 anys i a una multa de 9 milions i mig d'euros. Hi ha una trentena de persones més encausades en aquesta operació.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
El compromís ciutadà.
Bàsicament, l'arsenal que té l'estat islàmic sorgeix del mateix exèrcit iraquià.
El preu el van pagar els treballadors.
Mi madre hasta ahora tiene la esperanza de volver.
Que es deixi de bombardejar aquella zona.
El compromís ciutadà. Rigor, veracitat, denúncia, compromís.
Un programa compromès amb les persones i compromès amb l'actualitat.
Cada dissabte de 8 a 9 del vespre.
I cada dia al voltant de 11:45 del matí.
El compromís ciutadà. A l'essència dels fets. Amb Joan Ortiz i Serra. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road. A la Fundació Sarco Habitae portem 25 anys cuidant persones i volem donar veu a tots aquells que també miren per la gent gran. Per això et presentem els Premis 25è Aniversari Sarco Habitae. Premi als nostres avis, dirigit a alumnes de primària. Premi al millor projecte d'investigació sobre la gent gran, dirigit a estudiants de batxillerat i formació professional. Premi Gent Gran Activa i Solidària, dirigit a associacions i entitats de gent gran. Premi a la millor pràctica en la cura de les persones grans, dirigit al sector residencial sociosanitari. I premi al rigor i la sensibilitat per la gent gran, dirigit als mitjans de comunicació. Més informació a sarcohabitae.es. Fundació Sarco Habitae, 25 anys cuidant persones.
Fragment del programa Radio Eficàcia, on Charo Loriente, directora comercial de Grupo Corsa, ens parla sobre l'eficàcia publicitària de la ràdio.
No os preocupéis, si no tenéis que hacer nada, porque mi experiencia, tanto con agencias de publicidad como directamente con las emisoras de radio, es que te lo ponen todo muy fácil. Es decir, tú di, hola, yo me quiero anunciar. Y a partir de ahí no te preocupes, ya te preguntarán, ya van a indagar qué es lo que tú haces, cómo te van a asesorar de cómo hacerlo. La radio es que es muy cara, debéis gastar de dinero, pues, ni cara ni barata. tú habla y di cuál es tu presupuesto y te dirán, oye, con este presupuesto tú puedes hacer esto, esto y esto.
Com has pogut escoltar, la ràdio pot donar a la teva marca molt més del que et penses. Escolta el programa sencer sobre la radioeficàcia a radioeficàcia.cat.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
No hi ha pau sense justícia. No hi ha justícia sense perdó.
Joan Pau II.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Puigdemont anuncia la convocatòria d'un referèndum sobre la independència al setembre de l'any vinent com a molt tard. Amb aquesta aposta, el president busca enfortir el vincle entre els diferents partits que governen. Paral·lelament, mitja directiva del PSOE dimiteix per forçar la cessió de Pedro Sánchez, que es resisteix a donar el vot o l'abstenció al govern de Rajoy. La comunitat europea pressiona Anglaterra per fer efectiu el Brexit i, enmig d'una dura campanya electoral, s'endureixen, mai millor dit, la guerra freda entre els Estats Units i Rússia sobre el tauler de Síria. Les tensions polítiques a casa nostra i al món s'estrenyen. Potser la solució sigui, com anuncia el director de Tesla i SpaceX, Elon Musk, colonitzar Mart abans del 2016. Benvolgudes i benvolguts, benvinguts al Plusvàlua, el vostre programa sobre actualitat econòmica i social amb clau de valors. A més dels nostres tertulians, avui parlarem amb Anna Boza, advocada, que ens ajudarà a posar llum sobre un tema que acostumem a veure fosc, negre, diria jo, la mort i els divorcis. Com sempre, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i de Mireia Pozo a la producció, amb Mario Ramírez del control tècnic i qui us parla, Carla Gràcia. Comencem el programa avui amb música de Ben Webster.
Plusvàlua, un programa produït pel CES i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui recordem un dels millors saxofonistes tenors del món del jazz, Ben Webster, que va morir el 1973, un 20 de setembre, més o menys per aquestes dates. I comencem així l'editorial d'avui. És que René de Chateaubriand, escriptor i diplomàtic francès, afirmava que és més dur assumir la mort que viure-la. La veritat és que costa parlar de la mort, de testament, d'herències, perquè quan ho fem sembla que estiguem despertant aquesta mort del seu estat letàrgic i pugui córrer més del compte a venir-nos a buscar. Per aquest motiu mantenim les converses en murmuris, darrere les portes i en cercles ben íntims. Però assumir la mort significa estalviar angoixes als que viuen. Cal ordenar la vida abans de la mort. Cal decidir com volem morir, com volem ser enterrats i com volem que es reparteixin els nostres béns. També el divorci és com una petita mort, la mort de les il·lusions, d'uns anys, d'una vida conjunta. I també els divorcis ordenats estalvien maldecaps, sobretot si hi ha fills. Malgrat que aquests anys han baixat les demandes de nulitat, separació i divorci, Catalunya i la Comunitat Valenciana són les comunitats autonòmiques amb més nombre de ruptures matrimonials. Les xifres són elevades i se situen sobre els 20.000 casos anuals. Herències i divorcis, on queden les despulles després d'una vida familiar? Música. Per parlar de temes tan delicats, hem convidat avui a l'advocada de Boza Advocats, Anna Boza. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Home, a vosaltres per convidar-me.
Habitual tertuliana nostra, sempre coincidíem que aquest era un tema que havíem de parlar. Sí. Ja en vam parlar una mica l'any passat, però ara el reprenem, perquè va generar doncs, dubtes i interès, i hem volgut ampliar una mica. Senyora Boza, a Catalunya s'acostuma a fer testament?
Home, jo crec que potser sí, que se'n fa més. És a dir, potser més antigament els nostres avis era allò de dir que no volien fer testament perquè semblava que m'havia de morir. És a dir, si faig testament em moro. Potser avui en dia tenim...
Lligàvem la mort, no?
Sí,
com dèiem.
Sí, potser no hi hagi que és tanta por o tanta, no sé, vull dir, tant respecte amb aquest sentit negatiu. Jo crec que la gent sí que ho fa, però sí que s'hauria de fer més. S'hauria de fer un testament per estalviar, després de la mort, més problemes, doncs, els que estan vius, simplement per seguir heredant coses que moltes vegades són lògiques. Tota la vida em va dir que aquesta casa seria per mi, vull dir, no era un secret que li hagués costat atorgar testament i no ara fer tots els tràmits de la declaració pintestat que et suposa temps, diners i, a més, normalment el patiment. Perquè s'ha mort aquella persona, però, clar, cada vegada que has de seguir fent els tràmits, doncs la gent ho segueix patint, perquè, clar, has de seguir recordant el drama que ha sigut perdre aquella persona, i com que has de seguir fent papers, demanant certificats de naixement, de defunció, doncs, clar, allò encara suposa arrossegar més el drama, no? Jo crec que sí que es va fer un testament amb un notari et pot costar al voltant de 30 o 40 euros, vull dir, és tota la despesa que pots tenir, amb la qual cosa és una cosa econòmica, ens treu feina als advocats, és veritat, però s'estalvia molt drama a la gent amb un simple testament. Per tant, sempre és recomanable fer-lo.
Quin és el principal o quins són una mica les normes que hauríem de tenir en compte a l'hora de fer un bon testament? És a dir, ben fet, allò que no deixa caps sense lligar.
Ja, no ho sé, aviam, jo crec que un testament ha de ser simple i bàsic perquè la vida va donant voltes i a vegades, doncs, el típic que s'ha fet sempre quan et cases amb el cònjuge és que sigui a favor de la meva esposa, del meu marit, i si falta qualsevol dels dos a favor dels fills. Vull dir, normalment amb un testament així està bé perquè igual avui tens una casa que dintre d'uns anys te la vens i després tens un cotxe. És a dir, un testament no requereix que vagis fent una relació de tots els teus béns. Però si tu, per exemple, hi ha alguna cosa, alguna finca, una terra, una casa, que tu consideres que allò ha de correspondre amb un amic o amb un cosí o amb algú concret que no és un fill teu o la teva cònjuge, llavors sí que val la pena especificar-ho. Però a vegades amb el de deixar-ho als fills, deixar-ho a la dona, inclús a la pràctica ve sent el més just. Si després s'han de barallar o no s'han de barallar, jo dic, mira, un mor segons com viu. El que viu d'una manera endreçada i sense conflicte té una mort... la deixa així. Si després es barallen, serà perquè voldran. El que ha estat en vida fastidiant amb uns i els altres o perquè té uns béns fent un xantatge emocional i econòmic, morirà deixant xantatge emocional i econòmic. Vull dir, normalment som així de coherents en vida i en mort.
No sé si això ens ha de tranquil·litzar,
bueno,
no?
Bueno, les persones som així, però almenys amb bona fe i d'una manera endreçada fer el testament estalvia als nostres fills o als nostres hereus possibles conflictes, sí. Conflictes que és amb aquesta declaració de pintestat que tu després has de demostrar que ets el fill perquè tens dret a succeir, que la diferència que tenim a Catalunya amb Espanya és que aquí el cònjuge té uns drets que la resta d'Espanya no el té. És a dir, si tu aquí mors sense testament, hereden els teus fills primer si els tens juntament amb el cònjuge. El cònjuge té dret a l'ús de fruit de l'herència, però a la resta d'Espanya el cònjuge no té res. Hereden els fills o abans els pares, inclús si tens avis, però el cònjuge no.
És a dir, caram, queda totalment desprotegit,
sí, 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 aquí a Catalunya el tenim més protegit, i això també doncs, és un avantatge. Però, bueno, has d'anar llavors, has de portar tota la documentació. Una de les coses que jo et deia, Carla, és interessant parlar-ne, que amb la nova llei de jurisdicció voluntària, de l'any passat, del 2015, s'ha estalviat temps i diners en el sentit de que tots aquests tràmits dels col·laterals, si, per exemple, molt sovint passa que se't mor els tiets i ets tu el nebot, havies d'anar obligatòriament a fer tots els tràmits davant del jutge. S'havia de presentar una demanda, amb la qual cosa podies estar 8 mesos, 6 mesos, 8 mesos, depèn dels jutjats, amb aquest procediment simplement perquè et diguessin que ets la neboda i que tenies l'única neboda i tenies dret a heredar aquella casa o aquelles finques. Ara aquests tràmits, amb aquesta nova llei, ho pots fer tot directament del notari. amb la qual cosa és més econòmic i més còmode i més fàcil.
I més ràpid, probablement.
I molt més ràpid, sí, sí.
Que en aquests moments també a vegades fa falta deixar sí. enrere, no?
Sí.
Tota la mort.
Sí, i... per això et dic que amb aquests procediments això sí que es dol, eh? Això sí que es... a més ho tens que els clients t'ho expliquen i cada vegada, doncs, cada vegada que fem un tràmit d'aquests anem a recordar la persona del que mor perquè és inevitable.
En el testament també es poden deixar escrites altres coses que no sigui només donar béns, sinó també la teva pròpia mort. Com morir.
Bueno, aquest és el testament vital, no? Que tu tens dret a, doncs, a dir que, com voldries fer-ho. Però, clar, aquest aspecte no és tan jurídic, que és tan bé, sinó en qüestió de vegades de malalties o coses terminals, com voldries que fos aquella darrera mort. També pots deixar estipulat, en cas de tenir fills, si tu mors i el teu marit, qui voldries també que se'n fes càrrec dels teus fills. Vull dir, si confies doncs, en una tieta o confies en algú, això també ho pots deixar determinat pel cas que et passés alguna cosa.
Els tutors, no?
Els tutors, sí, sí, sí. Mm-hmm. O sigui, aquelles coses que tens al cap en un testament les pots materialitzar.
Mm-hmm. S'ha trobat vostè com a advocada amb algun error que digui això a mi, com a mi, no em passarà mai, no? O això que li ha passat a aquest client o alguna cosa...
Bueno, jo no sé jugar amb els fills, a mi no em passarà, perquè jo no sóc així. Però, per exemple, dir que amb un fill li deixes una cosa i després en testament ho has deixat amb un altre, aquest xantatge econòmic i emocional passa sovint. Però és que ja són així, ja són pares i mares d'aquesta mena. Vull dir, ja t'ho trobes en el despatx. Clar, m'arriben aquestes coses. El que ha estimat per igual i ha tractat per igual en vida ho fa després en mort. I el que no, doncs tenen les sorpreses, efectivament, perquè ha sigut un joc constant. A mi això no em passarà. Això no em passarà.
Senyora Boza, digui'm. L'altre tema que volíem parlar
sí.
és el dels divorcis, però abans... sé que no és un tema seu, pròpiament, perquè és més, més doncs, a temes fiscals, però l'impost sobre les successions, quan heredem algun bé, hem de pagar algun impost?
Sí, impost de successions, que segons el moment polític i el grup polític que governi doncs, va d'una manera o va d'una altra, però el que s'imposa és que els descendents, els fills que van heredar, doncs, sigui un impost reduït o zero, i que si s'hereda doncs, el que venia a ser el domicili habitual, el domicili dels pares, els progenitors, no tributa, que si és un saldo amb un compte i són saldos també, o sigui, un saldo 5.000, 6.000, un saldo normal, bueno, per dir sense res excessiu, tampoc no tributarà. És a dir, no és un impost que agravi amb una herència senzilla o amb una herència de dir que simplement tenien uns estalvis i tenien la casa. Ara, si te'n vas allunyant del fill, vas als col·laterals, doncs va augmentant el tipus d'aplicar per pagar aquest impost, i si hi ha més patrimoni, doncs també va augmentant l'impost.
També tens més capacitat
això
per
mateix,
pagar-lo.
Això mateix. Però almenys es preserva doncs, el que és una cosa directa, i de dir, escolta, era la casa i uns estalvis tampoc, això es preserva.
Clar, i no haver de vendre la casa potser
això.
On vas créixer per poder pagar els impostos.
Això mateix.
Senyora Boza, parlàvem dels divorcis.
Sí.
No? És un tema que, a més, doncs, el tenim candent amb la separació de Brad Pitt i Angelina Jolie. Estem allà doncs, comentant el tema. Però, a més, perquè han sortit noves estadístiques que situen encara els divorcis, separacions i nulitats per sota del que havia estat, per tant, segueixen baixant, però Catalunya i el País Valencià segueixen sent capdavanteres dins de l'Estat espanyol. Hi ha algun motiu per això?
Bueno, jo crec que és la manera d'enfocar els divorcis i les separacions. És a dir, amb tots els respectes, és a dir, els divorcis, vale? I pel que dèieu ara a l'editorial, no? Home... sort que tenim divorcis, vull dir, passem a una millor vida, si no, no passaries a fer passar un divorci. És a dir, quan tu ja dones per finalitzada una relació, és perquè allò no funciona. No té cap sentit continuar. Allò que deien abans les àvies, diuen, nosaltres sí que aguantàvem abans, però aguantar a canvi de què? És aquí un matrimoni no és aguantar, un matrimoni és compartir. Llavors jo crec que aquí a Catalunya tenim bastanta amplitud de mires. Vull dir, no és tan mal vist com potser a vegades a la resta d'Espanya. Jo he estat a Extremadura i allà estaven en el poble del meu pare, que és extremeño, supersatisfets perquè aquí no s'ha divorciat nadie. Com un mèrit. I saps d'escàndols del poble, però el mèrit és que no s'ha divorciat nadie, no? Potser aquí aquest mèrit com a tal...
Ja hi ha menys advocats.
No, potser. També n'hi ha advocats, en són molts a tot arreu, n'hi ha tot arreu. Però vull dir que a vegades la mentalitat sí que ajuda, jo crec que aquí en aquest sentit tenim una mentalitat doncs, camp més evolucionada i llavors doncs, pot donar que hi hagi més divorcis, no? Sí, sí.
I malgrat la difícil situació, no?, que passa una parella quan s'ha de separar, Quins consells els hi donaria, si ens estan escoltant, sí, doncs, per fer un bon divorci?
Sí, home...
Si és que això existeix.
Clar, sí, no, sí que existeix, tens tota la raó amb dir-ho així, vull dir, perquè, a veure, és, jo et dic, encara que vas a millor, perquè has de tancar en el moment que la gent et ve al despatx, tot i que ja han passat per una fase, perquè a mi quan venen la gent al despatx, efectivament, ja és una cosa... O sigui, ja estan convençuts, ja han pres la decisió.
Que potser el més difícil.
La gent et ve trista. O sigui, la gent ve trista. La gent és efectivament, és donar per acabar una situació amb la que tu ja havies posat unes il·lusions i has posat un esforç, no? I moltes vegades també tens fills. Llavors, bueno, jo crec que el millor, doncs, una vegada has fet això, és fer, bueno, doncs com si fos un temps de plor, un temps de passar-ho malament, i llavors, en el moment que ja està decidit, hem de posar el cap fred i intentar que sigui el més just possible. És a dir, que a mi no em perjudiqui, però perquè a mi no em perjudiqui no vol dir perjudicar l'altre, sinó buscar, intentar buscar un punt mig. Llavors, és un bon divorci, perquè fas una mena de, jo diria, una economia del sofrimiento, no? Que també és important. Vull dir, patir per patir, no cal.
Sobretot si hi ha fills.
Per això. Perquè no? I no fer una guerra, no? Mm-hmm. O sigui, fer una guerra i de posar els fills pel mig, que això té molta tendència, no? Pues intentar evitar tot això, guanyes en qualitat de vida.
Quins temes hi ha pel mig en un divorci?
Doncs tots, clar. Tens la qüestió econòmica, tens la qüestió dels fills, tens la... que sé, tot. Activa tot.
I amb quin és el punt que ens costa més? Potser els fills, les custòdies...
Depèn. És a dir, potser doncs, el que no vol pagar, el que no vol gastar, el que no vol que entenc que els fills doncs, com si no necessitessin més despesa, l'altre que potser es pensa que sense els fills no podrà fer res, vull dir, sempre hi ha pels dos costats, potser... S'ha de buscar... O sigui, tot costa. Entendre que hi ha unes despeses i entendre que les coses han de ser diferents. Ni nosaltres, per exemple, posar el supòsit de que com a mare ni seràs la millor mare del món, ni l'altre serà el pitjor pare, que també pot fer-ho bé, ni a la inversa, ni pensar que jo seré la que millor sabré economitzar els diners i l'altre serà un malgastador. Vull dir, no sé, t'has de mentalitzar que les coses canvien.
I quins són els principals errors que fem a l'hora de divorciar-nos?
Els principals no... Bueno, el principal error serà quan tots tenim pressa per acabar-ho. Ja! Jo vull que s'acabi ja. I això va en proporció. 20 anys de matrimoni va en proporció al temps que trigaràs a arribar a un conveni regulador o a un contenciós. Estaràs potser tot un any negociant. Un any de matrimoni pots fer un mes al conveni regulador. Va en proporció. Llavors, clar, si tu has estat 20 anys amb aquella persona i tu ara ja n'estàs tipa, no pensis que d'un plomazo ho solventarem tot, perquè hi ha moltes coses que s'han de resoldre. I després hi ha molts vicis adquirits, hi ha moltes dependències, i el que es pensa que no podrà tirar endavant sense l'altre i tot i així. Llavors, efectivament, som advocats i som psicòlegs perquè hem de saber combinar les dues coses i veure les necessitats. I sempre, jo entenc que sempre és preservar l'interès dels nens. És a dir, els nens, per exemple, la custòdia compartida és un bon invent, perquè potser ell no és tan bon pare, però és el pare que té, o potser ella no és tan bona mare, però és la mare que té, i llavors fas que sigui temps equilibrat amb un costat i l'altre, i la gent et diu, ai, no, pobres fills, amunt i avall els fills. Quantes vegades volen anar a dormir a casa dels amics o se'n volen anar de colònia? Si els igual l'habitació, el que volen és tenir una estabilitat. I, per exemple, la custòdia compartida pots aconseguir...
I veure la implicació dels pares.
I veure la implicació. I moltes vegades els fills aquí descobreixen els pares, que aquests pares que sempre viatgen, doncs amb una custòdia compartida, escolta, s'impliquen com mai. O a vegades no és el que més funciona, perquè en aquest cas concret no hi ha cap implicació, només és una qüestió econòmica, i tu veus que la custòdia ha de ser a favor d'un dels cònjuges. O sigui, has de mirar també, has de ficar-te una mica la vida de l'altre per entendre-la i per intentar buscar la millor solució sense perjudicar ningú. Bueno, ho intentes fer.
Donat el programa que tenim avui, senyora Boza, hem convidat a altres advocats també, perquè segur que tenen comentaris a fer per aprofundir, per ajudar en aquesta conversa que tenim avui sobre herències i divorcis. Avui ens acompanyen també, doncs, com dèiem, altres advocats, com la senyora Mireia del Pozo, advocada, presidenta de Benestar i Família d'una entitat. Bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
També el senyor Joan Contijoc, advocat de Elpidio Silva Abogados.
Bona tarda.
I el senyor Enric López Milà, economista, que com jo quedem una mica més fora de joc dels advocats.
Bona tarda.
Bona tarda, gràcies. Jo volia preguntar-los, estàvem parlant de separacions, de divorci, continuem amb aquest tema, si els sembla bé. Com a societat, creuen que podríem fer alguna cosa per promoure el compromís entre les parelles? O creuen que la fi de l'amor o de la convivència és natural i que cal assumir-ho d'aquesta manera?
Home, per una banda és cert que com que els anys de vida han augmentat, clar, abans la gent amb 50 anys, doncs molts ja no hi eren. Avui en dia estem parlant de que la gent viu 80-85 anys. També vivim en un món molt canviant, molt trepidant. Abans tot era molt més lent, més a poc, això acaba comportant conèixer més persones, la inclusió de la dona en el món laboral, vulguem que no, també afecta tant això. Aleshores, clar, si el teu company o companya de vida no va evolucionant al mateix nivell, doncs arriba un moment que les parelles es separen. Malgrat dit això, també és cert que considero que hi ha parelles que no lluiten el suficient, o sigui que de seguida tiren la tovallola. Potser també degut a aquest món tan ràpid i tan canviant que estem vivint, el primer problema, o al principi tot són flors i violes, i quan veuen que realment hi ha problemes econòmics, que això s'ha accentuat molt i ho hem vist els advocats, degut a la crisi econòmica, això ha passat factura a les parelles. I les parelles n'hi han que sí que realment formen un equip i una base sòlida, i estan tots dos allà que fan un, però n'hi ha d'altres que no, que justament això els ha anat debilitant molt i no han volgut lluitar i tirar endavant.
Les xifres diuen que un 20% de les parelles dels casaments se separa abans del primer any. És una xifra important. A mi em va sobtar quan la vaig veure. Sí. Senyor Cortijoc, no sé si té alguna...
Sí, bueno, jo en la línia que comentava la Mireia, certament crec recordar que Espanya és el segon país del món en llargada de vida, després del Japó. O sigui, alhora tenim un component, crec jo, un component social, pel que comentava la Mireia, és a dir, el fet aquest que a dia d'avui la nostra vida és més llarga, coneixem a moltes més persones, jo crec que el component de les xarxes socials és importantíssim per com ha afectat el comportament de les parelles. Vull dir, a dia d'avui una parella té molts més inputs, una persona jove, que no l'època dels nostres pares, és a dir, el moment de conèixer persones, no únicament en el teu àmbit laboral, professional o social, sinó que tranquil·lament pots estar a l'autobús i pots conèixer doncs, a qualsevol persona d'arreu del món. Llavors, per una banda, jo crec que aquest component de comportament social és important als efectes de com condiciona el devenir de com les parelles avui dia doncs, tenen aquesta data de caducitat. I, per una altra banda, el component biològic, per mi, vull dir, és que és evident que la humanitat fins fa 300 o 400 o 500 anys... la gent es moria als 35 anys, i avui vivim 85 anys. Llavors jo entenc, i això a França doncs, ho tenen molt més assimilat, països més avançats on la gent, de forma natural, entén que al llarg de la seva vida tindrà un, dos i fins i tot tres matrimonis. És una qüestió de com l'ésser humà s'adapta a vegades a les condicions socials, però entenc que també el que diu la Mireia, que és veritat que moltes parelles a dia d'avui per aquests inputs i per aquest component de competència social i que tothom vol demostrar que és molt feliç i tal, no lluita el suficient com per mantenir una parella i fer créixer i diguem, constituir una família. En aquest aspecte crec que és important destacar-ho.
Senyor Enric López Milà.
Sí, bueno, jo voldria matisar un parell de coses que ja s'han dit, amb les quals estic totalment d'acord. A veure, el tema dels divorcis és algo que ha existit sempre. No, inclús quan l'esperança de vida era inferior als 50 anys, doncs, també hi havia divorcis. No?
Sobretot si es deia Enric VIII.
Per exemple, estava pensant en això.
Tot
no?
I que va viure molts anys.
Estava pensant en aquest cas, per exemple. No? Que mira l'enrenou que va portar aquest divorci. Un divorci mal portat. No? Com
la sí, Bosa. Molt mal portat.
Parlant del compromís... Jo més que veure què podem fer perquè les parelles tinguin més compromís, jo crec que el problema no és tant de les parelles com de la societat. Vivim una societat en la que el compromís és algo que no se sap si porta H o no porta H. Vull dir, no se sap ni com s'escriu. Vull dir, en tots els àmbits de la vida, la gent no s'acaba de comprometre amb res. I veiem que ni els professionals es comprometen amb els seus clients, ni els clients amb els professionals, ni els empleats amb les empreses, ni les empreses amb els empleats. No? Clar, si vivim en aquest entorn, pretendre que les parelles siguin una cosa aïllada, diferent del context en què estan, doncs és absurd. No? Vull dir, aquest és el problema. Jo crec que si algo hauríem de fer és canviar aquesta mena de societat clínex, que a vegades diem d'usar i tirar, no? I entendre que l'individualisme... Una cosa és la llibertat individual, una altra cosa és l'individualisme portat a l'extrem, no? Clar, si tu només penses en tu, doncs no és que siguis un ésser lliure, el que ets és un insociable, que és molt diferent, no? Aquest és el problema, crec.
Mm. Senyora Boza.
Jo crec que sí que coneixem molta gent i estem molt relacionats, però això no provoca divorcis, perquè un projecte de vida no el fas amb tota aquesta gent que vas coneixent, sinó el fas amb la teva parella. Jo crec que patim moltes vegades d'una mena d'immaduresa, inclús de les pròpies famílies, que el fill o la filla es casa i la família hi segueix insistint. És a dir, el pare i la mare han d'estar allà. No els deixes créixer i l'altre no creix perquè depèn sempre del pare i la mare que té al costat. És a dir, hi ha com una mena d'immaduresa per ser eternament joves, que inclús que et casis no et deixen fer vida pròpia. Has d'estar allà dissabte has d'anar a dinar a casa d'uns, i els diumenges has d'anar a l'estiu, has d'anar aquí, l'estiu has d'anar allà. Els altres s'hi recolzen. És a dir, crec que hauríem de ser més adults, més grans, més compromís, però amb tot, no només amb la parella. Vull dir, tu tens una família i te l'estimes, però ara és la meva vida. I haver de dir és la meva vida és com un moment, com si fos un enfrontament amb els altres que tens. I llavors és com si tot hagués de quedar allà globalitzat, tot enganxat. La gent no creix, queda com si fos un fetus enganxat amb la pròpia bossa. Saps què vull dir? No, no s'acaba de desenvolupar tots els membres que una pròpia parella té per desenvolupar. És a dir, fins on no arriba el marit és igual, ho subsano així, i tot són com subsanacions i tot és pobrissons i tot és... Jo crec que a vegades ens falta maduresa i maduresa emocional i maduresa amb tot, eh? Jo, més que això, més que anar coneixent o anar tenint relacions o... No, jo crec que a vegades ens costa créixer, no? I ser com aquell punt de... I la llibertat costa de gestionar. O sigui, jo no ho sé, i la gent pateix, eh? Perquè fa gràcia, però la gent no passa malament. Vull dir, no és allò... Jo no veig un hi-hi, ha-ha. Veig un patiment i potser una mena d'immaduresa per entendre el que t'està passant a vegades.
Senyor.
Jo, mira...
Sí, a mi m'agradaria fer una pregunta que moltes persones, nosaltres com a advocats ja ho sabem, però moltes persones que ens poden estar escoltant s'ho deuen plantejar. Avui en dia, degut a l'evolució, precisament, de la societat, hi ha moltes parelles que no s'arriben a casar, no fan papers, i viuen molts anys junts.
Ni tan sols es fan parella,
parella de fet. Exacte. Aleshores, en aquests casos, Anna, què passa?
És el mateix.
Em refereixo no a un divorci, em refereixo clar, quan algú d'ells és mort.
Està equiparat. És a dir, un cònjuge està equiparat amb la parella, de fet. Jo crec que es forma part de la immaduresa i del compromís. És a dir, firmar un paper fa una mena de por perquè no vull comprometre'm. I té els mateixos efectes que un cònjuge. És igual, si et separes és el mateix, tens que pagar igual. I si et mors, aquí està equiparat. Un cònjuge com la parella, de fet.
És a dir, si una parella viu junta durant 5 anys i tenen un fill... i se separen, però no tenen cap paper.
La llei determina, són 2 anys de convivència, em sembla, no? Per determinar la parella.
I et diré una cosa, inclús abans, si tu pots determinar que has estat convivint amb aquella persona, és suficient, perquè, a més, aquell fill s'ha de criar igual. Per tant, efectes jurídics pràctics en el jutjat, els mateixos efectes. Efectes de mort, també. Ara, el que deia aquí el company, no? El compromís. Firmar. Aquest pavor d'haver-te de comprometre. Aquesta és la diferència, perquè a nivell jurídic és idèntic. Una cosa és la pensió de viudetat, eh?
Clar,
la pensió de viudetat. Però amb la qüestió del testament, o sigui, si no hi ha testament, també a la parella, de fet, també té dret.
Si no estàs casat, no tens pensió de viudetat.
És l'única cosa.
Però si ets parella, de fet, sí.
Si ets parella, de fet...
És perquè, de fet, si has conviscut un temps.
I un temps has conviscut, però dir, llavors, jo em referia amb el fet que t'hagis mort sense testament, que aquí deien que el cònjuge té dret a l'usdefruit de l'herència, si ets parella, de fet, també tens dret a l'usdefruit de l'herència. I així demostres amb l'empadronament, amb els documents, com ho pots fer davant del notari, que tu has estat parella, de fet, que has estat convivint. Ara, tu diràs, no és tan fàcil, perquè llavors aquí apareix l'amant. L'altre, els hereus, diuen que l'amant no és parella. I l'altre fa veure que sí que ho és. Aquí llavors diríem que en els jutjats tindríem un contenciós interessant, que també s'hi troba, eh? Que això també t'ho trobes,
quantes
clar.
Quantes novel·les escriuria
clar,
jo?
Clar, perquè el dret dona molt
seu
joc.
Costat, senyora Boza.
A vegades també a través de les factures de gas, d'aigua, si està el nom d'algú, també allà pots demostrar.
Això
avui en dia es fa molt.
Només que et casessis, echar la firma. Clar, i si la firma, els hi dic a vegades.
Sí, amb això de la falta de compromís i de les parelles de fet i tal, a vegades respon una mica de confusió mental per part de la gent, no? Perquè, a veure, una pareja està casada perquè comparte casa. No, és que a vegades ens oblidem de què signifiquen les paraules que utilitzem, no? Aleshores, clar, resulta que ens sembla que, parlant històricament, almenys des de la meva època, no? Des que era jove, clar, quan només hi havia el matrimoni canònic, pues, home, això no, perquè no sé què, no sé quantos. Aleshores, el matrimoni civil. Bueno, però efectes de convivència. O sigui, tu el que estàs anunciant quan et cases, deixant a part el tema de sacrament pels creients, és un anunci a la societat de que tu convius amb aquella persona. I això et genera uns drets i unes obligacions. Clar, tu això ho pots anunciar a través d'un sacrament religiós, ho pots declarar, manifestar a través del matrimoni civil. Però clar, quan això també et sembla que no sé què, aleshores, no, jo això no ho vull. Bueno, no ho vull, però després quan et dones compte que els drets i les obligacions no casen, aleshores ens inventem una tercera figura que li diem d'una altra manera, però que és exactament el mateix que el matrimoni civil. I quan aquest ens sembli que és massa no sé què, ens en inventarem una quarta, una cinquena o la que sigui. Home, això és infantil.
Però la realitat ha canviat. Ara, quan l'Enric estava explicant què és casar-se, què significa, era comunicar a la gent que vas a compartir casa. Avui en dia, ja des de fa molts anys, això ja no funciona així. Això com va? Les parelles primer se'n van a viure junts, o sigui, primer van a compartir casa, i si la cosa va bé i funciona i els hi agrada, posteriorment es casen.
Moltes,
a l'època dels nostres
vegades,
pares...
Abans de tenir el fill, no?
Sí.
Fillament, es hauria de dir, en lloc de casament.
O quan està allò que ha escut i fa un mes. Sí, però a l'època dels nostres pares, la gent es casava primer, i a partir del dia que et cases, te n'anaves a viure junts. No, normalment no es vivia. Avui en dia...
Era un fill a la inversa.
Clar, exacte, avui en dia és el contrari.
Els que se'n van a viure junts, el que fan primer és casar-se, fer una casa.
Exacte.
Compartir... I aquí parlàvem de que molts matrimonis es separen al cap d'un any, que normalment són gent que ha conviscut 5 anys, tenen un fill, es casen i al cap d'un any decideixen que no.
I bueno, com és home, això?
Que ha passat? A mi
particularment costa molt d'entendre.
Però passa molt sovint. El índex més elevat són els noviatges eterns, que després es casen, per exemple, i es divorcien. Perquè,
això és una mica com per fer un pas endavant que no funciona.
Això mateix, vull dir, ja ho veus, portes tants anys, estàs més que avorrit. I dius, bueno, va, anem a casar-nos i a posar alegria. Posa't casa i dir on està l'alegria. I llavors, clar, hi vas, ja et divorcies.
Dura un temps.
Clar, home, efectivament, si com abans es feia així, que deies, es casaven i això, però penso, jo també penso, si aquesta manera que feien abans els nostres pares hagués funcionat, nosaltres la seguiríem fent igual.
Exacte.
La reinventem, tampoc no ha funcionat. La paella ens agrada i sempre és la mateixa, però això no funciona i ens anem reinventant. Però jo també penso, en part, que és aquesta falta de compromís i la immaduresa de dir, bueno, va, i si no saps què, cadascú se'n va...
A casa seva i no passa res.
A casa seva on? A casa els pares. O sigui, aquest és el punt d'immaduresa. Vés-te'n amb un altre... No. Tots a casa papa i la mama, i la papa i la mama t'estan esperant i estem tots encantats. Així qualsevol s'arrisca. Perquè no tens cap risc.
D'això en podríem dir jugar a cuinetes.
És de maduresa.
Això en podríem dir jugar a cuinetes.
Sí, això mateix.
Si no funciona, ens anem a casa del papa i la mama.
Hi ha un paracaigudes. Hi ha un paracaigudes.
No, però a vegades és massa...
Bé també que la família sigui un paracaigudes. És bàsic a la família.
Però no a l'absurd.
Una cosa és un paracaigudes i l'altra és una, diguem-ne, una coartada per no assumir les teves responsabilitats d'adult.
Però per sort, cada vegada hi ha menys gent, la gent torna a casa dels seus pares mentre es busca un pis.
Sí, home, clar.
Un cop has viscut fora de casa dels pares, ja vols seguir mantenint la teva autonomia.
No vols seguir allà. Aquesta manera de pensar, de marxar i que tinguis això, és com ajudar a fer els deures i acabar-los fent tu, perquè tu entregui la millor nota. Vist aquell punt absurd, vist allò de dir, ostres, posem un límit a aquesta manera de ser pare o mare. No?
Hem donat bastantes voltes a la nulitat, a les separacions, als divorcis, per arribar a aquestes conclusions, no? Falta una mica de compromís com a societat, podríem dir, per agafar una mica la perspectiva del que és la vida matrimonial. Senyora del Pozo.
Clar, amb el tema dels divorcis, l'Anna ha estat explicant doncs, el tema de quan hi ha la pàtria potestat compartida, que això realment afavoreix molt el menor. Però hi ha un tema, un punt que moltes vegades les parelles, quan s'hi troben, diuen, vols dir que realment el meu fill, si s'està pensant en el bé del menor, el tema d'anar una setmana en una casa, una setmana a l'altra, és el millor per ell? No és millor que sempre estigui a una casa, no, a una mateixa casa? Clar, de cara als pares, lògicament ha d'anar amb tots dos perquè no hi hagi una alineació parental, sinó que vagi tenint contacte amb tots els... Però no seria potser millor que fossin els pares qui es moguessin?
Absolutament, una solució que s'ha pres en alguns moments. O fins i tot ha estat molt reconeguda en alguns anys.
Un drama. O sigui, aquí ja tenim servit el drama. Perquè simplement és que ell i ella sàpiguen exactament què estan fent. És com un... O sigui, és no trencar mai els lligams. I insistim, als nens els és igual l'habitació. Els nens volen estabilitat. Els nens volen poc, diguéssim, cachondeo, volen tranquil·litat, i la tranquil·litat no és anar creuant el carrer o no, això no, a mi no m'amoïna com a nen. Jo vull arribar a casa i sé que el pare està tranquil i sé que la mare està tranquil·la.
I que no hi ha crits i no hi ha...
Perquè, a més, què vol dir això? Vol dir que tu estàs impedint a l'altre cònjuge, o sigui, als ex, que tornin a refer la seva vida. Perquè, home, és que tu imagina el que estàs imposant, perquè el nen sigui com el rei de la casa, que total el fill li és absolutament igual. I llavors estàs fent... I llavors tu que vens amb el Manolo i tu que vens amb la Delita. I no, impossible.
És que això hi ha molta gent que s'ho planteja.
No,
però
la pràctica...
Sí, jo, pel que fa al tema de la custòdia compartida, crec que aquí s'ha destacat molt el que és l'avenç que ha comportat aquesta nova forma de compartir, de trencament feliç d'una parella pels pares, a dir d'avui, perquè els pares antigament es desentenien completament dels fills, es dedicaven a treballar i la mare és la que s'implicava. A dir d'avui, els que som joves, vull que tenim 30, 30 i pico, que avui dia comencem a tenir fills i tal, i que veus gent que pateix aquesta situació i veus que els pares estan implicats, que tenen ganes de tenir tenir els fills, que evidentment el que volen és conviure amb ells, que els volen educar, que els volen portar a l'escola, i et dones compte que hi ha hagut un avenç social, en aquest aspecte, a favor de l'home, que era la, diguem, la part aquí perjudicada.
Evites la alineació parental.
A nivell judicial, jurisprudencial, i sempre s'havien posat a favor de l'home per una concepció masclista, en el fons, i a dia d'avui jo crec que aquí aquesta equiparació ha afavorit molt el que és la posició de l'home pare que té voluntat de tenir cura pels fills.
Se'ns en va el temps, és que ens interessa molt aquest tema. Sí.
No, només volia dir que tens raó, que per l'home afavoreix i per la dona, perquè guanyes llibertat i guanyes el teu espai de vida pròpia.
Exacte.
O sigui, guanyen els dos. Guanyen els dos.
Fills, sí. Perquè si ets feliç, els fills també ho seran.
Els nens van airejats.
Doncs un tema delicat que ens costava una mica enfrontar-lo, però que crec que ens n'hem sortit, senyora Boza.
Gràcies.
Sobretot gràcies a vostè. Gràcies per ser amb nosaltres i la convidem a l'Àgora.
Pues molt amable.
Doncs serà aquí uns segons, el Plusvàlua.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principal.
Seguim aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel, parlant sempre sobre l'actualitat social, econòmica, amb clau de valors que ens interessa a tots, la petita i la gran. Tenim un dia de tensió, per això hem escollit aquesta música relaxant del Ben Webster, que és aquest saxofonista tenor fantàstic dels Estats Units, que tot i que es va donar a conèixer a través del piano, després ens va deixar doncs, grans peces tocades com la que estem escoltant ara mateix. Doncs seguim amb l'actualitat, com dèiem, amb una tensió més forta que no la que ens deixa Ben Webster, amb aquesta tensió al Parlament, tensió també dins del PSOE i, per tant, els grups d'esquerra, amb aquest PP a l'expectativa de la caiguda dels altres, no? I deixem una mica l'actualitat política, que avui ja n'hem anat una mica farts, i centrem-nos en allò que és més nostre, que és l'actualitat econòmica i social. I comencem per això, per la societat, que és, de fet, entre nosaltres, el que hauria de ser el més important. I és que el 60% de les persones majors, les persones, podríem dir, majors d'edat de Catalunya, no arriben a fi de mes. És a dir, les persones jubilades ja no arriben a fi de mes, necessiten ajut econòmic per arribar a final de mes perquè ajuden els seus fills. Llavors, què caldria fer amb aquest tema? Aquest tema sí que és flagrant i està passant ara mateix.
Home, és un dels grans reptes que tenim com a societat, precisament degut a l'allargament de vida. Cada vegada tenim més persones de la tercera edat i persones actives, persones que, per sort, estan bé de salut i que es poden involucrar d'alguna manera amb la societat, amb temes, per exemple, de voluntariat. Potser s'hauria fins i tot de buscar alguna manera de que poguessin treballar ni que fos unes hores. No vull dir que la gent hagi de treballar, sinó aquells que ho vulguin, perquè n'hi ha molts que ho diuen. Escolta, a mi m'agradaria estar 2 o 3 hores al dia en actiu i anar a algun lloc i sentir-me, i no només des d'un punt de vista del voluntariat. Aleshores, crec que és un dels grandíssims reptes com a societat que tenim. De la mateixa manera que hem de protegir els menors, hem de protegir els nostres grans, perquè és que ells són els que estan en moltes famílies en aquests moments d'aquesta crisi econòmica que hem viscut. sustentant a les famílies, eh?
Tenim aquests 175.000 persones grans que viuen soles a Catalunya sense desitjar-ho. Potser aquesta contribució o aquesta relació social podria ajudar a canviar això.
Clar, el fet de viure sols els hi fa molt mal, tant a nivell... O sigui, 175.000 que viuen sols sense ells voler-ho, sinó que els hi ve donat. Llavors, això afecta molt, tant a nivell psicològic com fins i tot també doncs, et van sortint malalties. Aleshores, s'han de fer polítiques cap a aquesta banda.
I cada vegada aquí, tindrem més si gent gran.
El tema d'això que dèiem, del 60% de persones grans que, o jubilades que no arriben a final de mes, això serà un percentatge que cada vegada anirà més. Sí. Tenim un tema que en aquest país, i, bueno, i en definitiva a tota Europa, no s'ha abordat amb valentia, perquè això era un problema que es veia venir des de fa 30 anys i no s'ha abordat mai i segueix sense abordar-se. Que és la reforma de les pensions. Clar. Les pensions són insostenibles, cada vegada seran més baixes i, per tant, si ara la gent no pot arribar a final de mes, doncs, en la mesura que baixin, si no en termes nominals, sí en termes de poder adquisitiu, doncs les persones tindran més problemes. I enllaçant una miqueta amb el que deia la Mireia, què passa amb tota la gent amb capacitat d'activitat que no se l'està utilitzant, entre cometes, la paraula utilitzar, no?
No se l'està aprofitant.
No se l'està aprofitant, exacte. Aquestes persones podrien aportar coses a la societat i la societat, via pressupostos generals de l'Estat, per entendre'ns, de l'Estat o de l'administració que vulguem, se'ls hauria de retribuir d'alguna manera. És a dir, pretendre aguantar el sistema de pensions exclusivament amb les cotitzacions socials, com fins ara, és una cosa que està...
És impossible.
És impossible.
És impossible, i més amb la baixa natalitat que tenim.
Aleshores,
que no fem
per una banda, per la gent jove...
Bueno, alguns ho intentem, cuidado. No.
A la gent jove se li hauria de potenciar un sistema mixte de capitalització, que cadascú pues, també es vagi fent el que... guardant, estalviant pel dia de demà, cosa que ja no es porta, però que s'ha de fer, i d'altra banda, complementar les pensions, o que les pensions anessin directament a càrrec dels pressupostos, no del fons de la seguretat social. I aleshores aquí entrem al debat de les prestacions socials complementàries, o diguem-li com vulguis, el salari social, d'alguna manera, per tota aquesta gent que, pues, bueno, a canvi d'unes certes activitats d'aportar coses a la societat els hi compensi d'alguna manera, no?
Jordi Gandia.
Sí, estic completament d'acord amb el tema de que el tema de la gent gran s'ha enfocat per tema de la reforma de les pensions. Jo personalment considero que sempre a Espanya es peca de que no tenim diners suficients com per pagar les pensions, que la guàrdia de les pensions s'està gastant cada vegada més i que es va reduir l'import de diners que tenim reservats, no? Però el que crec que hi ha és un problema, o sigui, en aquests 4 o 5 anys darrers hi ha hagut uns problemes de... Per una banda, crisi econòmica, crisi fiscal i crisi financera. Llavors, jo crec que el problema que hem tingut a Espanya és que no hi ha hagut és una correcta planificació fiscal. El PSOE ja va patir d'aquesta incorrecta planificació fiscal abans de l'any 2011. Em recorda els plans E, els 400 euros del xeque bebé, etc., quan estàvem patint una crisi econòmica que no es reconeixia l'any 2011. ¿Vale? Això per una banda. I a dia d'avui, molta gent pot pensar que Espanya som un país pobre, que no produïm, etc. Jo crec que sí que produïm, el que passa és que està mal repartit financerament i fiscalment. És a dir, perquè cal recordar que hi ha hagut un rescat encobert de 60.000 milions d'euros a les entitats financeres i no hi ha hagut un rescat a les persones, segons com. ¿Vale? És a dir, llavors, el que cal és repartir millor la fiscalitat en el nostre país, perquè jo crec que sí que hi ha ingressos i evidentment està provat que hi ha molta gent que treballa en negre. Només cal veure que la quota d'autònoms són 260 i pico euros al mes, quan la resta d'Europa la quota plana són 50 euros quan la mitjana dels ingressos és molt més elevada. Llavors, jo el que crec que en aquest cas, evidentment que hi ha un increment i que va cada vegada més la gent gran que tindrem al nostre país i que hi haurà una obligació de manteniment d'aquesta gent, però el que crec que s'ha de fer és una redistribució de la responsabilitat fiscal i financera al nostre país. Que hi ha la possibilitat perquè els diners sí que estan, el que passa és que es destinen o no s'han de destinar, o es destinen malament, com és el rescat bancari, segons com, i per una altra banda, doncs, tenim que hi ha molt diner negre que encara no tributa, perquè jo ho entenc, perquè és que hi ha molta gent que no pot pagar segons quines quotes d'autònom perquè factura al mes un import molt, molt baix. Llavors, d'aquesta manera, jo crec que és un tema, és una qüestió de fiscalitat que evidentment afecta a el que és el pes de les pensions.
Aquest rescat encobert que ens parla el Joan, a la vida real, a vegades qui ha acabat rescatant a les famílies han sigut precisament els avis o la gent de la tercera edat. Avui, aquesta setmana, ECAS, les entitats catalanes d'Acció Social i Càritas estaven donant moltíssimes dades, però algunes de les coses que comentaven és que aquí a Catalunya, precisament, venim d'una societat que els avis, els pares, es dedicaven a el que deia l'Enric López Milà d'anar estalviant. No? Venim d'una societat molt estalviadora, cosa que avui en dia la gent, malauradament, no podem fer, perquè amb prou feines arribes a final de mes, malgrat t'agradaria. Aquí
també
ve el tema.
Aleshores, no la gent...
Quants fills i nets viuen als pisos que tenien els avis, i, que i no paguen hipoteca, no paguen lloguer...
I això és el que
gràcies
en aquests
moments... Gràcies a aquest estalvi
dels pares i dels avis. Sí, sí, sí. I ara que s'estan trobant que aquestes persones que tota la vida havien estat estalviant per poder tenir en un futur allò ja previsós, a part d'haver comprat el pis, etcètera, el tema de poder tenir algú que els cuidés, un cuidador o cuidadora, o poder pagar la residència, que s'han trobat? S'han trobat els fills amb atur, a l'atur, s'han trobat amb nets, i ha arribat un moment que aquests diners que tenien per la seva bellesa els estan posant per pagar escoles dels nets, etc. Diverses, els gastos d'aigua, gas, tot això. Aleshores, aquí hi ha un empobriment molt gran. Lògicament, la crisi econòmica que hem viscut, aquí més afectat ha sigut a la classe mitja, o sigui, ha sigut la gran castigada. Però...
I que paguem, perquè, per exemple, recordo que la pujada de l'IVA del 2012, que tots paguem, jo sempre ho dic als meus amics, quan estàs consumint qualsevol cosa, qualsevol factura amb IVA, estàs pagant el rescat bancari, perquè amb aquest IVA, que es va pujar com a conseqüència el rescat bancari que va pujar el govern de Rajoy, tu estàs pagant aquesta devolució de diners que va donar Europa a Espanya per pagar el rescat, i que tu com a ciutadà l'estàs pagant.
No sé,
i que tu no t'estàs beneficiant de res.
Aquí entraria en el debat del sistema impositiu, si és progressiu o si és o no ho és. No? El cas més clar és el de l'IVA. No? Es puja l'IVA i, en canvi, un impost com el de societats, que és progressiu, doncs realment les grans companyies tenen més possibilitats d'estalviar-se legalment impostos que les petites... I tornant una mica amb el tema de les herències, no? És cert el que s'ha dit, de que patrimonis petits, d'una compte bancària, el pis, etc., no tributen a penes, però quan estem parlant d'una família que ha pogut estalviar i ha comprat un pis, a més del que està visquent, i que, per tant, pot ajudar que els fills doncs, puguin anar a viure en aquest segon pis, etcètera, etcètera, aquestes famílies, que és classe mitja, claríssimament, estan molt penalitzades amb l'impost de successions.
Clar, és cert que, sí que està
és cert, és cert que hi ha moments que, per raons polítiques, pues, es treu, es posa, es fan virgueries amb l'impost de successions.
Crec que però, això no hauria de ser... Doblement penalitzada, perquè però, el sistema de successions a Espanya, segons quina comunitat autònoma...
No, però...
No és el mateix.
No entrem en el debat ja de les diferents...
No hi ha uniformitat.
No hi ha uniformitat. Però sense entrar en aquest debat, sí. Conceptualment, a veure, l'impost de successió, com tot impost, un impost està bàsicament per poder finançar les despeses de l'estructura estatal, diguem-ne, de les administracions públiques, siguin les que siguin, no? I d'altra banda, ha de tenir una funció redistribuïdora de la riquesa. Uh-huh. Per tant, el que es grava sempre són bàsicament els estocs i els fluxos de riquesa. Però clar, si resulta que estem penalitzant més els estocs petits de riquesa que els estocs grans, i estem penalitzant més els fluxos petits de riquesa que els fluxos grans, doncs, bueno, estem tenint un sistema absolutament regressiu. Si, a més això, abonem de que tenim una... A mi em meravella quan el ministre d'Hisenda del moment va sortir dient que estimava que l'economia submergida era un 20 o un 25% de l'economia. Bueno, escolta, si la podeu quantificar... A veure, us heu de guanyar el sou i blanquejar-la. Perquè, clar, una cosa que diguis, no sé el que tenim. No, és que tenim aproximadament tal. Home, per favor, una mica de serietat. I després, doncs clar, quan resulta que estem incrementant impostos no progressius, com són els impostos indirectes, el cas de l'IVA, el principal, estem repartint de manera totalment desuniformada el cost del que tenim a les administracions. I en aquest cas, doncs sí, hem tingut un rescat que encara que no s'ha volgut dir les coses pel seu nom, perquè ens agrada molt canviar, utilitzar eufemismes, és un rescat econòmic que s'ha empleat. Després podíem discutir si era convenient o no era convenient, que això és un altre debat, és un altre dia en podem parlar, si voleu. Però és cert que això no ajuda en absolut a treure aquesta bossa de pobresa que cada vegada s'anirà incrementant. I això tindrà l'empobriment de la classe mitja, això històricament ha tingut unes conseqüències nefastes a Europa. Sí, sí. Només falta, només hi ha de repassar una mica la història no tan llunyana d'Europa per donar-se en compte a on porta l'empobriment de les classes mitges.
A més, ara parlàvem de que aquests fills que ara viuen a casa dels pares o dels avis, però que tindran fills, esperem, perquè si no cada vegada serà pitjor, tindran fills que s'hauran de repartir les herències que ja no quedaran. Per tant, només falta una generació més perquè ja no existeixi aquest patrimoni o estigui tan subdividit que tampoc no ajudi, no?
Bueno, i la convivència també de tota una sèrie de generacions en una casa, la convivència fa saltar xispes, no ens enganyem. I això ho lligo amb el gran tema terrible de l'any passat aquí a Catalunya, que es va viure del tema de maltractament, el que havia posat el maltractament a les persones grans a finals precisament de, em sembla que va ser maig o juny, abans de l'estiu. La taula del tercer sector va fer una conferència i una sèrie d'actes amb aquest motiu, perquè diverses associacions que porten el tema de la gent gran els hi demanaven de la realitat que s'estaven trobant, i una realitat vinguda precisament o que neix de la crisi econòmica, i que la crisi econòmica, per una part, porta el reagrupament familiar, porta que alguns d'ells pues, se sentien, entre cometes, com amenaçats, allò de l'obligació d'haver de donar els diners, i bueno, doncs aquests també possibles divorcis, separacions, que l'avi o l'àvia acaba rebent, i que sembla a vegades, també entre cometes, l'esclau de portar els nens i nenes a l'escola, quan a vegades, una cosa és un dia a la setmana, sí, però tampoc l'obligació, i la, com si fos la seva feina, perquè a vegades els veus que són gent que el que necessita és una persona que l'acompanyi a ell. Aleshores, aquest maltractament malauradament ha pujat degut a això, és una cosa que hem de tenir en compte, i és necessari que es defensi la gent gran.
A mi m'agradaria destacar que aquí que aquesta crisi ens ha portat a, com tu esmentes, Mireia, al reagrupament familiar. Però cal recordar que la família és una unitat econòmica, es va inventar per economitzar el fet de que quan convivíem fa molts anys, que convisquéssim doncs, diverses generacions en una mateixa casa per una qüestió econòmica. De fet, jo recordo el meu propi avi, doncs que a dia d'avui tindria 90 i pico anys o que gairebé 100, vivien ell amb els seus pares i el meu pare va viure un temps a casa. Vull dir, en tres generacions, les que convivien un pis a Barcelona.
Era lo normal.
Era lo normal. Llavors, clar, jo crec que aquí el component social, que la crisi ens ha obligat a tornar a conviure en família, però perquè veníem d'un model social una mica no, completament egoista i ególatra, de fet es caracteritza avui dia perquè hi ha molts més pisos petits, la gent viu sola a casa seva, vull dir, no hi ha unitats familiars, sí. I la crisi ens ha obligat a tornar a compartir, i jo crec que hi ha la dicotomia aquesta, que la gent egoista vivia sola, sí. I el fet aquest de compartir ha generat, suposo, doncs, aquests conflictes familiars, com tu has esmentat, Mireia, de maltractament a la gent gran, etcètera, etcètera. Vull dir que, clar, aquí hi ha un tema, un component social i psicològic
molt elevat
i educatiu molt important.
Clar, que això el lliga amb el que inicia realment, al principi de tota l'entrevista ens parlava l'Anna. Ah, és que vulguis que no tot va lligar quan l'Anna ens deia, és que no tenim la maduresa suficient. Les famílies o els pares, diguem-li com sigui, es posen massa quan una família es separa o al cap de setmana vine aquí a dinar, vine allà a dinar. Aviam, és que culturalment, la nostra cultura, a Catalunya això sempre ha funcionat així. Abans la gent s'ajuntava. Els diumenges sempre... I això és maco.
Clar, però si és voluntari.
Això... Anna, això és maco.
Sí, és maco, sí, és voluntari. No que et suposi un problema. Aquest és el moment que tu se sàpiga estar retirat. És a dir,
jo crec que és un problema social. O sigui...
Has de saber mantindre una distància correcta amb la intimitat de les persones.
Sí, no, perquè la gent no s'ha pogut adaptar-se. La família és un element...
És estupenda, que
és, però amb dosis. És economitzador i alhora també és humà. Vull dir, jo crec que la família és un component que s'ha de potenciar.
I tant.
Queden res, 3 minutets per acabar el programa. Jo volia acabar, per no acabar mal així amb el cor encongit, amb aquesta notícia sobre la conquista de l'espai, que no sé si ens obre portes o ens en tanca, perquè a vegades volem mirar cap a una altra banda per no mirar i no mirar de cara els problemes. Elon Musk vol conquistar el sistema solar, el CEO de Tesla i SpaceX, ha desvetllat els seus plans per transportar per aquest transport interplanetari per viatjar a Mart i crear una colònia permanent en el planeta vermell de cara al 2060.
Bueno, crec que el bitllet que he estat mirant són mig milió dòlars, el que vulgui, hi ha places lliures.
Senyora Boza.
Home, doncs el mateix que l'Enric, mira, si hi ha places lliures, doncs ja ho mirarem, no sé, a la cua.
Bueno, bueno, ja sabrem en un futur on anar de vacances. Això. Si es pot pagar.
Quan ens hem cansat.
No tenim molta crisi i tal, però això, anirem allà de vacances. No,
està previst que els bitllets baixin i em sembla que 200 o 300.000, eh? Vull dir que no sempre estaran
bé,
amb els
bitllets.
Cada queden molts anys.
Molt normalet, molt normalet, això.
Ja procurarem pels estalvis dels avis, no? Que ens deixin una mica de calent. De viatge.
Senyor Condijoc, se n'anirà a Mart, vostè?
Jo me n'aniria encantat.
Sí, a colonitzar.
Sí, home, per provar-ho, vull dir, a més. Jo crec que això té molta vinculació amb el tema de les ondes gravitacionals, que va descobrir l'Einstein i tal, que també s'ha descobert, i bueno, que és un tema, a mi em sembla, interessantíssim. Vull dir que qualsevol altre dia per debatre, o encantat de parlar aquest tema.
Ja hem destruït aquest planeta, potser en podem destruir altres, no? Potser, sí, si no el cuidem, doncs... Doncs fins aquí el programa d'avui. Ha estat un plaer tenir-los. Senyora Ana Boza, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies,
moltes gràcies. Senyor Enric López Milà, senyora Mireia gràcies. Del Pozo, moltes senyor gràcies. Joan Contijoc.
Gràcies.
Avui hem parlat de temes molt socials, com pertoca el nostre programa, i seguirem així la setmana vinent, com cada dijous, de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel, parlant al Plusvàlua sobre economia en valors, com sempre, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, la producció de Mireia del Pozo, el control tècnic Mario Ramírez, qui els parla, Carla Gràcia. És un plaer, que tinguin molt bona setmana.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.